A Finestrelles Shopping Centre viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Torna a reviure la màgia del conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
El Mercat de les Flors presenta aquest Nadal tres espectacles per als petits. Del 27 de desembre al 8 de gener, Los Protagonistas del Conde de Torrefiel, recomanat de 7 a 11 anys. Del 2 al 15 de gener, Plankton, de Big Bouncers, Anna Rovirola, recomanat de 4 a 7 anys. I els dies 7, 8, 14 i 15 de gener, Loop, d'Ara Caladanza, a partir de 6 anys. Dansa i imaginació per a tota la família al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps, Pretty Woman el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman el musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Viure a casa és viure amb tranquil·litat. Unicuida ofereix una atenció domiciliària professional i de proximitat per les persones grans. Visitarem casa vostra, ens coneixerem i us assessorarem durant tot el procés. Unicuida us garanteix un servei únic per persones úniques. Ens trobareu a unicuida.com o al 93 640 33 91.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, un taller de ratafia, un matí fent de pastor, una escapada al Pedraforca i fins a 300 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Dos minuts, Oriol Jové, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja s'ha acabat el Mundial, es va acabar fa una setmana, i això vol dir que està a punt de recomençar la Lliga amb el seu calendari. De fet, falten 5 dies perquè torni la Lliga de Futbol Professional Masculina amb el Girona Rayo a Montilivi, serà dijous, i després, en l'últim dia de l'any, el derbi Barça-Espanyol al Camp Nou, en un partit on no hi podrà jugar la gran estrella actualment del Barça com és Robert Lewandowski, perquè el Tribunal Administratiu de l'Esport ha denegat la suspensió cautelar al Barça i, per tant, el davanter polonès es perdrà no només aquest partit, sinó els tres pròxims partits.
Sí, el Barça havia demanat la cautelar perquè Lewandowski pogués jugar, per exemple, aquest derbi de Cap d'Any, però el TAT li ha denegat i, per tant, es perdrà els partits de Lliga contra l'Espanyol i el Getafe al Camp Nou i també el de l'Atlètic de Madrid, que jugarà al Metropolitano. En canvi, sí que podrà jugar entremig doncs, els partits d'altres competicions, per exemple, la Supercopa d'Espanya i també els 16ens de final de la Copa del Rei.
I en aquesta ronda, el Barça s'enfrontarà a l'Intercity, de primera federació. L'eliminatòria és a partit únic, es jugarà a Alacant dimecres 4 de gener a partir de les 9 de la nit. És el primer partit del Barça, aquest de Copa, el 2023.
Sí, l'Intercity és un club fundat fa ben poc, el 2017, i té una característica especial perquè és l'únic a tot Espanya que cotitza la borsa. Esportivament ocupa la zona de descens a la segona federació i juga els seus partits a l'estadi Antonio Solana amb capacitat per 4.000 espectadors només. De fet, el seu president Salvador Martí vol traslladar l'eliminatòria al Rico Pérez, que és l'estadi de l'Hèrcules, per poder plegar així gairebé 30.000 persones.
Hablaremos con la propiedad, hablaremos con el IVF, hablaremos con el Hércules, y si podíamos jugar en el Rico Pérez creo que sería bueno para toda la ciudad.
L'Intercity, per cert, es va enfrontar al filial del Barça, amb qui comparteix Lliga regular, el passat 3 de desembre a Alacant, amb resultat d'empat a 0.
A tot això, l'altre gran beneficiat del sorteig de Copa és el Butxí del Girona, el Casereño, que juga contra el Real Madrid dimarts 3 a les 9.
Sí, mentrestant, els altres dos catalans jugaran a casa. L'Espanyol obrirà l'any també el dia 3 contra el Celta a les 7 a l'RCD Stadium, mentre que el Nàstic de Tarragona jugarà l'eliminatòria contra l'Osasuna el dia 5 a les 8 de la tarda, un horari que ha aixecat Pol Seguera perquè agafa el partit en plena cavalcada de Reis. Per cert que l'Espanyol espera fer avui oficial el primer reforç del mercat d'hivern. Serà César Montes, un central mexicà de 25 anys que arriba del Rayados de Monterrey i que arribarà, doncs, cedit fins a final de temporada a canvi d'un milió d'euros i amb compra obligatòria de 7 milions en cas de permanència de l'Espanyol a primera. Signarà fins al 30 de juny de 2028.
I un apunt més des del punt de vista futbolístic. Atenció a aquesta informació. Rússia ha de decidir dimarts si canvia la UEFA, la seva presència a la UEFA, per la Confederació Asiàtica. Recordem que des que va esclatar la guerra a Ucraïna, la UEFA té vetats els equips i les seleccions russes en les seves competicions, i si es canvies a l'Àsia podria tornar a competir en tornejos internacionals, i tot això es fa pensant sobretot al Mundial 2026, perquè si canvien abans del 31 de desembre, Rússia podria mirar de classificar-s'hi pel Mundial a través de la fase de classificació a l'Àsia i no de l'Europa. Mentrestant, en bàsquet, el Barça va desaprofitar ahir l'oportunitat de col·locar-se líder en solitari de l'Eurolliga.
Els blaugranes van perdre d'un punt a la pista del València per 84-83 i ara comparteixen la primera posició amb el Fenerbahçe, el Mònaco, el Madrid i el Baskonia, tots amb 10 victòries després de 5 jornades. Ahir també es va tancar la 13a jornada de la Lliga Femenina amb una victòria de l'Uni Girona en el derbi català amb el Cadí la Seu per 67-57. Les gironines queden primeres amb 10 victòries i 3 derrotes, mentre que les alturgellenques s'acomiaden virtualment de la Copa amb un balanç de 5-9.
I un darrer punt per dir-vos que continuem pendents de l'estat de salut de Pelé, que ha empitjorat considerablement els últims dies. Aquesta matinada una de les seves filles ha penjat una foto a Instagram al llit de l'Hospital de São Paulo, on l'exfutbolista brasiler, 82 anys, hi porta ingressat des de fa un mes per un càncer de colon. Ha escrit una de les seves filles: continuem en la lluita. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años, por ejemplo, Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Yo sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
Cuando subes borracho, que me han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 i 9 minuts.
Nadal, que serà, a més, Nadal, Sant Esteve, èpoques, dies de contactes, doncs seran espais de, també de transmissió de la malaltia.
L'any passat vam veure que la grip començava a pujar més o menys quan li tocava i va quedar aturada i desplaçada per la onada d'Omicron. I la grip, en canvi, va rebrotar després. Aquest any sembla que està passant una mica al revés.
Sobretot, la magnitud que més ha crescut són les ajudes econòmiques que donem perquè les famílies puguin comprar menjars.
Vam créixer de plegar.
De debò que semblava molt lluny el dia d'avui, quan allà a l'abril vaig començar a fer una gira amb aquest espectacle. Mira, pam, 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 roda el món i torna el món.
Les 9 i 10 minuts avui acompanyats amb aquesta, mira, és que l'Oriol Montfort, com que és un tio molt nadalenc, va decidir començar a canviar sintonies per fer-les adaptades al Nadal, ja sentiu que hi ha picarols. Poc rents veurem avui, em sembla, per les temperatures, però bueno, això ja és un altre tema. Què tal, Antonio Baños? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ens acompanya també la Milagros Pérez Oliva. Què tal, Mila?
Bon dia.
Bon dia. Ja ho anireu veient, que durant el programa van havent-hi, com diu... El Casa, ah sí, el Josep Maria Casas també ha fet els canvis de sintonia per adaptar-les. Mira, veus que hi ha uns picarols, puja, puja. Clic, clic, clic. Us ho anireu trobant. Què tal, Joan Caral? Molt bon dia, professor.
Bon dia.
Com està? Aquí
estem, doncs mira, amb aquest hivern tropical que tenim.
Ara, és hivern tropical, és una mica, ens sentim argentins. Sí, que entren a la calor amb
gorros de papa Noel. No en tot, eh?
No en tot.
Amb la inflació encara no.
No sé si a Madrid la cosa està diferent, tenia Tàpia.
Deixa'm que estic a Catalunya, la que és Nadal, i he vingut a casa. Home,
avui estàs a Catalunya, clar.
Els torrons millor que a casa dels meus pares, allò.
Ara, està bé.
Estic a Catalunya i haig de dir que he al·lucinat. Les sintonies m'encanten. I dos, vaig venir jo amb els meus amics de plomes d'allà de la meseta. Què passa aquí a Catalunya? Què és això? O sigui, estic molt indignada perquè m'he comprat un bitllet per anar a Canàries a passar el Cap d'Any i per què?
No val la pena.
Llençar els diners? No val la pena.
Ja és aquí, això.
No.
A Montgat s'està igual.
Les terres afortunades, ja, eh? Ens direm així.
No, hi vaig estar a Barcelona i era com... No pot ser, o sigui, m'està mirant el pèl, o sigui, m'estava asfixiant. Vull dir, fer molta conya, però normal, normal, això no és, eh?
Bueno, de fet, ja tinc aquí el Martí Oliveres. Què tal, Martí? Bon dia.
Bon dia, com esteu? Bon dia
a tothom. Veres, si ens ajuda.
Què has fet?
Què has fet?
La gent el persegueix pel carrer, eh?
Sí, sí. Amb el
pal del tió,
el
tió.
Cagarem, eh?
Esperem cagar, Martí? Si no ho arregles, això...
Ai, sí.
Hi ha dades, que certifiquen aquesta sensació que tenim tots plegats. Ahir, noi, vam anar al Palau de la Música, vam passar una calor, que pensàvem... No dins, vull dir, tot l'entorn, vas allà... Sí. Bueno, és veritat que hi havia gent que anava disfressada amb unes dificultats, com el mossèn Nin, l'escolanet Blai Morell, l'escolaneta Clara Morell, Molins.
Bueno, era dia per anar disfressats, però d'això d'estiu, de Hawaii.
Ara,
però Bermuda.
Tens dades, no? Perquè, o sigui, no és només una sensació temporal, sinó que estem davant d'un hivern que pot ser històric des d'un punt de vista de xifres.
Sí, com a mínim ha començat molt potent en aquest sentit, amb temperatures disparades. No és una sensació, ho corroborem amb aquestes dades. Ahir, 13 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya doncs van enregistrar la temperatura més alta en un mes de desembre. Des que hi ha dades, són estacions en alguns casos de 10, 15, 20 anys. Per tant, ja és significatiu aquest ascens del termòmetre.
Estacions d'alguna zona concreta del país,
sí,
o estan repartides?
Exacte, Xavi, sobretot de la costa i del prelitoral. A l'interior no tant, tot i que va fer molt bo, molta bonança, 15, 16, 17 graus, Catalunya central, Ponent, fins i tot a prop dels 15 a les valls del Pirineu. Per tant, és un regust de tardor, de primavera. Avui ha estat la nit més suau, una vigília de Nadal tan suau com aquesta. No la teníem a Barcelona des del 2009. 13 anys enrere per trobar una situació semblant, realment doncs excepcional aquesta calor. Hem de parlar de Nadals, que en general són poc freds a Catalunya. Hem tingut alguns, la gent més gran doncs recordarà el Nadal del 62, hem tingut períodes freds també el 85, evidentment el 56, quan vam tenir la temperatura més baixa a la història de Catalunya, el febrer del 56. Per tant, puntes de fred, però els últims anys, aquestes últimes dècades, ens estem encaminant a Nadals més càlids. Això fa molta gràcia també veure la gent que es vesteix pel calendari. És una cosa que comentàvem entre els companys de meteorologia d'aquí de la casa, perquè tendim doncs a agafar l'abric i realment no ens fixem en la temperatura que hi ha. Ahir mateix al Palau doncs molta gent molt abrigada i la temperatura doncs marcava el que marcava. Vam arribar 23 graus ahir al centre de Barcelona. Ostres, que pot ser una màxima fresca d'un dia d'estiu. Sempre expliquem la marinada que frena el termòmetre arran de mar a l'estiu, doncs ahir es va arribar a 23 i 24, i això sí, amb la jaqueta, i després algun dia fres d'estiu no ens abriguem.
No, perquè noi, si estàs a prop del desembre, gairebé intuïtivament t'has de posar un jerseiet, una cosa, gairebé
el que toca, no? Jo sóc el primer.
Ara, has de treure, diu, bueno, una bufandeta encara que sigui.
Sí, jo sóc el primer que vaig a mirar.
Que no va. Però això que dius que va passar ahir, avui ha de seguir.
Ha de seguir avui. Pot pujar una mica la temperatura a l'interior, on ahir encara no es va arribar als 20. Avui es poden arribar aquestes marques capitals de la Catalunya central, fins i tot. Aquí la costa esperem que es mantingui i en tot cas ja comenci a baixar. Però és més una esperança que una certesa encara. Temperatures molt altes. De fet, no baixarem el que tocaria a la mitjana climàtica fins dijous, divendres de la setmana que ve. Tira, ens plantem a les portes de Cap d'Any.
No, Cap d'Any és el dissabte.
Dissabte 31.
Que és una setmana.
Una setmana. Temperatures per sobre. Aniran baixant. No tindrem aquesta situació tan excepcional com ahir, com avui, com encara demà. Demà és Nadal. Nadal, doncs, de màniga de camisa, de fer el vermut a l'aire lliure, amb ulleres de sol. Això, un look molt més estiuenc que no pas hivernal.
Alguns sense... ja poden portar avui les ulleres de sol, no miro ningú.
Sí.
No, no, i a veure, avui bueno, també és veritat que no ho hem comentat. A sol, bandes de núvols prims...
Això no calia, il·lustre jurista de reconocido prestigio.
Has vist que la gent com a... Explica, jo li he donat cap nom.
No, però bueno...
Voleu deixar el Martí, deixeu
gràcies,
el Martí.
Gràcies, Tània, gràcies. No, és que si no...
Digues,
no, que vaig sortir a ballar un rato.
Ah, vale, vale. O sigui que s'ha allargat al vespre.
No, no, no gaire.
Però no has vingut a ulleres de sol, pas?
No, 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 no es va allargar, però jo m'he trencat per dins.
Alguna
no, no,
cosa s'ha trencat. A veure, els anys passen, també, Antonio.
Els anys passen. I la música no frena.
Va pitjor, la
música. El ballar no és el problema,
Ja està,
no
ja, està, ja, està ja ho he dit. He confessat, senyor juez.
No li ha costat gaire. Mira que fàcil. Ha dit,
veus?
Alguns es poden posar ulleres de sol. I fixa't, és tan bo executant la seva feina...
Si ell estigués...
No com el Marchena, que no,
si estigués al Supremo jo hagués cantat com un birro.
Ai, i mira, encara estem atrapats en el tema, noi, després de tant de temps.
Tània, deixa'm dir-te que si vols fred, torna-te'n cap a Madrid, perquè allà sí que almenys les temperatures
sí?
Són una mica... Ara mira, 8-9 graus a la capital.
Fort, això.
Per tant, 8-9 graus. Aquí estem a 17.
Madrid en roba.
Estem a 17.
La temperatura.
La política de Canyites està en perill,
Espera, espera, que no se sent la Tània. Digues, digues, perdona.
No, que dic que ni un dia de sol, des que vam començar el pont... Ha sigut pluja i núvol tots els dies, per tant, no, deixa'm estar, jo quedo a Catalunya.
Una de les persones que es queixa bastant del temps de Madrid últimament, company d'aquí d'aquesta casa, és l'Arnau Mañé, que sempre al Palau ens deia, escolta, que allà, mira, ja està bé que faci un Nadal càlid, Martí, perquè allà ens fotem de fred, no sé què.
No agrada res. El Mañé també està tot el dia queixant-se. Entre ell i l'Armentera es veien per allà.
És un bon català.
No me'ls toquis, no me'ls toquis aquests dos.
Jo no te'ls toco, però la realitat és la realitat, que ha treballat 3 anys aquí tot el dia queixant-se, Tot el dia queixant-se. Bueno, escolta'm.
No,
evidentment, una bellíssima persona, tot el que guanyo d'una casa. Va, anem amb el... deixeu-me dir una cosa, que a part de les temperatures, és veritat que ja m'ha explicat a l'informatiu l'afectació que té això en les estacions d'esquí, perquè ara és una època en què molta gent aprofita per anar-hi, però això no vol dir que no estiguin obertes.
La Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Perquè, efectivament, és veritat que s'aguanten, bàsicament, en moltes estacions per la neu artificial, però estan obertes. Com tenim la neu avui, Martí?
Doncs sí, anem cap a Cerdanya, precisament a Masella, aquí fins a 50 centímetres de neu dura, en la majoria dels casos, 49 quilòmetres esquiables. A Baqueira, Baret, a la Vall d'Aran, aquesta zona del Pirineu de Lleida, milloren les condicions de neu, perquè van fer més bona base, han tingut més efecte de fronts atlàntics, 55 centímetres de neu dura, amb 95 quilòmetres esquiables aquí a la Vall d'Aran. El Port del Comte, el Solsonès, el Prepirineu, entre 15 i 25 centímetres, més justet aquesta estació d'esquí, de neu humida i només 7 quilòmetres esquiables.
Ah, per cert, una cosa, per tots els fans de l'hivern, els propers dies 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella, amb música, amb descomptes, moltes més sorpreses que trobareu entrant a moments dins de CaixaBank Now i aconseguint-hi el vostre forfet des de 38 euros. Martí, gràcies,
Fins ara.
Les 9 i 18 minuts, per cert, el Baños ha sortit. Algú d'aquí ha anat al concert d'en Serrat o no?
No, jo l'he vist, però...
Lamentablement, no? Fas cara de lamentablement.
Sí, lamentablement no.
Ostres. El vas veure sencer?
Sí, sencer, sí, sí.
Perdona.
Sí, enganxava molt, a més.
Una postilla. Què té a veure el concert de Serrat quan el Baños ha sortit?
Bueno, perquè la resta dels presents no han sortit.
No, és fer sang.
Podrien haver anat allà i els hi podríem haver dit que es posessin ulleres de sol, però no. No, en absolut.
No, jo he de dir que no vaig anar perquè fa molts anys, precisament l'últim concert gran que vaig anar va ser del Serrat,
sí.
el mateix any Plácido Domingo, Tina Turner i Serrat, i vaig dir que mai més.
Mm-hmm. Perquè... Ja fins aquí, no? Ja,
no,
ja...
no, no, perquè clar, vas amb un estadi de...
Perquè ho veus molt millor per la tele.
15.000 persones, mm-hmm, i pot cantar el Serrat o la Tina Turner, no ho saps bé.
Ja, ja, perquè està lluny.
Està
no?
tan
no,
lluny, ahir, i mira, intentant buscar entrades bones, estan totes venudes sempre... Vull dir que
això sí.
no era una qüestió de diners, eh?
Oh, oi, per favor, no, Caral. Per
vull dir que abans vaig decidir que no, perquè, al canvi, quan van, ho fan a teatres, mm-hmm, sí.
Escolta, de totes maneres...
quin, i per la tele ho van veure...
Quin comiat de Serrat, quin personatge... Quin... Hi havia algú que em deia que estrany sentir-te dir gegant. És un gegant de la cultura d'aquest país, però, vamos, sí, difícilment algú pot dir el contrari. Perquè el corpus... Bueno, això ja, mira, el corpus cultural que deixa aquest senyor en la llengua pròpia del país, en la llengua espanyola, en la recuperació de poemes i d'escriptors i de poetes, i vaja, com explica avui el Magicamps, no?, utilitzant paraules del país que no vol que es perdin i que d'alguna manera aconsegueix allargar-ne la seva vida gràcies a les cançons, és històric, i deixa un cançoner, o sigui que, en fi, és un...
Jo com el,
és enorme.
Com l'indepe hiperventilat de guàrdia que sóc...
No, no, m'encanta aquest concepte.
No, he vist el tema aquest de... lo diré en castellano para que os entendamos, mm-hmm, todo. Això em sembla una cutrada, però, mm-hmm, ja està.
Sí, sí.
Però mai se m'acudiria... jutjar Serrat per les seves posicions ni ideològiques ni polítiques, precisament perquè has dit, el seu cançoner, la seva actitud política durant el franquisme i després, i el que significa per la llengua també. Ha estat tan gran que no crec que ningú pugui gosar a posar-lo en dubte.
No, i allí l'exhibició que va fer
no,
això...
Jo no ho faré, diguéssim. A més, tinc vinils de Serrat a casa... comprats quan sortien.
Jo crec que l'estructura del concert, mm, va ser molt simbòlica i va estar molt bé, perquè va repassar, home, evidentment...
I les que es van quedar fora.
Exacte.
Que no, hi havia gent posant-se les mans al cap.
Algunes...
Penélope!
Sí, exacte, Penélope.
Aquelles pequeñas, sí, coses la va tocar? Pot ser que no...
Ni los locos bajitos.
Hosti.
No, la més maca va ser la dels 15 anys, que aquesta la gent la va cantar d'una manera molt... Això. Bueno, no, però jo anava a una altra cosa. Va començar dient, bueno, aquesta és l'última vegada que pujo. Jo crec que es va proposar no plorar, però estava a punt ja en aquell moment.
No va arribar a plorar, però vam estar al límit.
Però al primer moment sí que això.
Sí, sí.
No, però la gràcia va ser que va repassar tota la seva vida, que és molt dilatada i una obra dilatadíssima, i es va veure
60.
Molt, i se'n va voler anar com havia pujat als escenaris, amb una guitarra i un tamboret, i se'n va portar fins i tot el tamboret com dient, bueno, fins aquí hem arribat, i va ser això molt maco, però abans...
Una guitarra que, per cert, si algú no ho ha vist,
li va fallar la primera.
Va ser un moment catàrtic, perquè sí, en el moment de la màxima tensió,
sí,
Serrat li treu tensió,
sí,
perquè li falla una mica la guitarra, diu, aquesta guitarra no va, diu...
Quin comiat més cagarro!
Diu en escena el moment àlgid, no? Diu,
molt de poble sec.
I s'aixeca i se'n va buscar un altre.
I se'n va buscar una altra i recupera el moment íntim aquell, va ser molt maco. Però no, però abans se'ns havia donat també una altra cosa que és molt maca. A part de repassar totes les lletres, la simbiosi que té amb els seus músics. I els músics excel·lents que ha sapigut aplegar, i com la música... O sigui, va passar de ser un noi amb la guitarra que surt a l'escenari a ser un músic d'una música excel·lent.
I aquí recordar el mestre Bardagí, que és l'arranjador de... No, arranjador no diria, és més que l'arranjador, és l'arquitecte de les millors cançons.
I veu descobrir la violinista, per favor, jo no l'havia vist.
És la filla de l'Amargós.
La filla de l'Amargós,
sí,
que va dir allò Serrat després del Fue Sin Querer...
Sí, poseu-vos a la cua.
Sí, diu, dels que us hagueu enamorat, poseu-vos a la cua. Està esplèndid, Serrat, ahir, de veritat.
I no només això, jo voldria destacar que, bueno, el Xavi i jo, que som els més joves de la taula, però que, és que m'ha acompanyat tota la vida, és una qüestió que ha tingut una capacitat de saltar de generació en generació, sigui perquè l'escoltaven els teus pares, sigui perquè és impossible que no t'hagi impregnat algun moment de la teva vida, i sobretot l'elegància amb la que ha sabut marxar i la qualitat, és a dir, jo he vist parts del concert i la qualitat que té amb 78 anys després d'aquesta carrera, hi ha músics que se'n van d'una manera, diguéssim, no tan digna, i ell jo crec que és increïble i ha fet un regal en els seus, no, en els seus seguidors, tot i que ara sempre és el mateix, no? L'aposta de si realment serà l'últim concert com a tal, no sé, jo, mira, em llenço aquí amb una idea, però l'any que ve si arriba i va bé, i té
la salut,
Joaquín Sabina farà gira. Que es diu a contra todo pronóstico, ells són amics. Jo no sé si Joaquín Sabina li demana en algun dels concerts que toquin algun tema junts,
aparició sobtada,
si ell no ho farà.
Bueno, però això no és... Però això és una cosa, i l'altra és retirar-se com a...
Exacte,
concerts, gires i tot aquest món.
One show man.
Clar.
A mi em fa efecte...
No sé si tirem un sopa de cabra aquí.
Aquí el que ha dit la Mina, jo estic absolutament d'acord, és a dir, ell s'ha retirat al moment dolç de la seva carrera.
Clar, quan va dir ell,
quan no et retiren, sinó que no et retiren.
Jubilació voluntària.
Jubilació voluntària, vull dir que...
No, per voluntat pròpia, va dir, és un acomiadament per voluntat pròpia.
Acomiadament, gràcies.
Llavors, jo crec que això diu molt d'una trajectòria. Vol dir que és molt treballada i molt conscient.
Sí.
I jo ho comentava molt, l'equip de músics que portava ahir és un dels més sòlids que pot portar avui un músic, perquè ell també és músic, però sembla que només els músics siguin els que toquen instruments, no els vocals, no? Malgrat el divorci que va tenir durant molt temps amb el Ricard Miralles, que van partir peres durant molts anys, però jo crec que tots estaven... El Ricard Miralles ja fa temps que s'han reconciliat i toquen, no solament toquen junts, sinó que li fa els arranjaments. I ahir, la major part de cançons, fins i tot algunes solistes amb la guitarra, els arranjaments eren nous.
Sí, jo vaig observar que...
Els musicats... Tots. I alguns de guitarra, perquè...
O sigui, perquè aquell violí, jo no recordava haver-lo tenit tan intensament.
I després la percussió que tenia...
Una percussió a la mampara aquell, tot allò que...
Com a hiperventilat de guàrdia...
Tu estaves ballant, Paños, estaves ballant...
No se t'avaleu.
Intensament.
No se t'avaleu, que és una reflexió xula. Bueno, xula.
Vale, a veure.
No,
la medalla la vols ara o després?
És que ella anuncia que serà xula, per tant, només pot ser xula.
Estan anant per mi, per la meva debilitat, perquè em veuen... Oloren la sang, són com taurons. No, deia que fa 3 o 4 dies, farà un any, del gran concert que també va fer Lluís Llach, i que, si parlem de les posicions polítiques i de la... més allà de la música, no? El posicionament de Serrat i Llach són antagòniques, però quan passi tot i quan passi el temps... Són dues figures contemporànies.
Clar,
que a més complementen un cançoner que tu deies.
Escolta, però només...
El Raimon, que també es va acomiadar.
Quan li va donar.
Clar.
Els tres, sense aquests tres fenòmenos...
Només hem de veure què cantem quan anem de Corai.
Absolutament indepe fa un any. El Serrat està en una altra posició política. Ho dic perquè els comentaris bàsicament van sobre les posicions polítiques dels cantants.
Va venir Pedro Sánchez,
Va venir
Pedro Sánchez a la comissió.
Exacte.
Hi va ser molt poc polític.
Mira, si jo estic amb tu. Vull dir, que al final, ara mateix estem fent com oposicions, quan passi tot...
Les fas tu, les oposicions. A més, no hem contraposat allà cap al Serrat.
Ell recull un sentiment que hi ha al carrer.
Perquè sou aquí distants.
No, som aquí.
Però sabeu...
Tots dos ens agraden.
Sabeu que el Serrat ha passat també la seu per diguéssim, bueno, les xarxes i tot això, per posicionament polític, i Llach també, en un altre sentit. I al final dius, bueno, és que és una època... i un cançoner excepcional.
Com no es pot abraçar això? És que jo no entenc.
És que veritat, Catalunya hagi tingut, i no només això, Maria del Mar Bonet,
Pi de la Serra.
Pi de la Serra, Cisa, per l'amor de Déu, Cisa.
Que sigui contemporani.
No, i si tu t'ho mires ara, si només ens centrem en Serrat, una de les grans qualitats, més enllà de totes les que hem anomenat, la capacitat de fer crònica d'un lloc, d'una persona o d'un moment... És tan històric. O sigui, quan ahir cantava El meu carrer, que és una cosa que et desfàs allà mateix, o La tieta...
I Barcelona.
Barcelona, no? La festa, quan cantava Fiesta, no? Que en el fons és el seu carrer, no? Remuntant-lo al dia de Sant Joan.
Una de les cançons que s'ha considerat de les millors de la història, que és Mediterrània, que és un himne, jo crec, per quan... Mira, per la gent que no... Per la gent que no veu la ràdio, anava a dir.
Pels que ens esteu escoltant.
Perquè si esteu escoltant, estem veient el mar, aquest mar, i aquest mar l'ha cantat ell d'una manera excepcional, clar.
Bé, pràcticament dos quarts de...
Ara em penjaran, per estar fora.
La sabeu. Gent faci el que vulgui, tu.
Però penjarà qui? Qui et penjarà?
Els meus, ara si te'ls han tirat.
Ai, per favor, si estem parlant de música...
Que descansin, que és Nadal. Pràcticament dos quarts de 10 del matí. Fem una petita... Jo, des d'aquí, si hi ha algú que s'enfada, una abraçada molt forta i bon Nadal.
No, amb Serrat no es pot ficar ningú.
Dos quarts de 10 del matí, llarga vida de Serrat, després del concertàs d'ahir i d'aquesta carrera tan àmplia, tan prolífica. Fem re, una petita pausa i de seguida seguim parlant.
Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo.
Àvia, que m'ha tocat torn de guàrdia el dia 24. Però no et preocupis, que seran tots allà amb tu. Ja sé que sóc la teva preferida i la que millor canta Nadales, però segur que tinc algun forat per fer-te videotrucada i cantar juntes, d'acord?
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia perquè el 83% de la població gaudeixi del 5G i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica, com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Troba a Lidl la millor relació Nadal-preu. Seitons del Cantàbric amb oli d'oliva verge extra ara per 2,19, t'estalvies un 26%. I canelons de bolets o marisc per 2,49, t'estalvies un 34%. Lidl, marca la diferència.
En Carles i la Bea, els del segon A, són de Naturgy, com en Mario i la Paula, i l'Hugo també. Aquest hivern tots es volen canviar la tarifa regulada de gas i a Naturgy els volem ajudar. Per això, ara tots els nostres clients podran passar la tarifa regulada de gas amb un sol clic. Sense trucades, sense interrupcions en el servei i sense preocupacions. A Naturgy ens ocupem de tot per tal que els nostres clients sempre tinguin el millor preu. Informa't a naturgy.es/turunclic. I és que a Naturgy t'ho posem una mica més fàcil.
Som la generació més inclusiva i diversa de tota la història. Compartim, cridem, donem-ho tot, sentim-nos enorgullosos, però sobretot aprofitem-ho. Si ens deixen fer, tenim l'oportunitat de crear una societat en què tots siguem protagonistes. Tu també. Grup Social 11. Generació Inclusió.
La Caixa regal òpera del Liceu, el regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. Dues entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9:32 minuts, vull acompanyar-se de l'Antonio Baños, d'en Joan Caral, de la Milagros Pérez Oliva, de la Tània Tàpia, que no sé si avui mirareu el discurs del rei, perquè a veure si diu alguna cosa.
Jo estic escuant el dimoni a aquella hora.
És sempre una contradicció, perquè jo, que no sóc monàrquic en absolut, és com un discurs que m'agrada moltíssim veure per la part política, per absència o per excés o per defecte. I crec que no dic cap secret si bé, aquesta setmana estàvem a la Copa de Nadal de la Moncloa i vaig tenir oportunitat de preguntar-li al president Sánchez directament què esperava d'aquest discurs, no? I ho va saludar amb una frase molt ràpida, però va dir: entiendo que el rei hará alguna referència a la coyuntura política. És a dir, no va parlar de crisi institucional, és a dir, és que el paper és complicat, hi ha un equilibri aquí difícil de salvar, perquè el rei no es pot posar a dir què han de fer els partits polítics, el rei no li pot dir al PP desbloquegi, ha de ser molt subtil per venir a dir nois, relaxeu-vos una mica i que tothom compleixi les lleis. I jo crec que avui serà un discurs interessant per poder interpretar molt paraules que semblen doncs, habituals i que semblen tòpiques, però que al darrere aquest any hi haurà més interpretació possible que en qualsevol any. Jo crec que per Felip VI, tret de l'any del 2017, sí que és un dels discursos més complicats i en els que crec que té més ulls posats. De fet, Pedro Sánchez em deia això mentre ella l'estava gravant, perquè crec que era el dijous.
Sí, va ser dijous.
Que... Sí, sí, i penso, t'has arriscat, no? I perquè com està la política, en 24 hores aquest discurs li podia haver quedat caducat, però...
Sí. Sí, sí, sí.
Jo crec que encara allò que hagi gravat tindrà efecte aquesta nit, i jo crec que sí que serà un discurs important.
No té paper d'arbitri, Caral?
Ah, sí. No, no, ell té molts papers, però cap al favor. Vull dir, el primer discurs, aquell del saló del tro, allò va ser, us el recordeu?
No.
El Palacio Real, sí, sí. Estava sentat amb el tro,
no.
Plans llarguíssims de la sala del tro del Palacio Oriente. Una cosa absolutament, sí, sí, absolutament, vaja, carnavalera, amb el pitjor sentit de la paraula. Semblava Beetlejuice, allò. Allò feia una por.
Feia dies que pensava en Beetlejuice.
Cap relació.
No, és per posar el nivell de la joventut.
I tu n'has sortit allà, però no li veig cap relació.
No, és que feia por. Després, clar, com no pot dir res, has de dir vulgaritats. Però ara el tema que el preocupa amb ell no és aquest, ni el constituent, el preocupa el seu pare.
Yeah.
És el tema que el preocupa amb tota la casa, i sembla que hi ha hagut alguna topada amb el govern pel tema del pare. Però això seria l'interessant.
Sí, però això el té bastant que controlat, Aquest incendi el té controlat.
No, jo, perquè ell vol que... És que ell vol que torni a passar les festes.
Vuelve a casa por Navidad.
Aquest
però això no tema. Passarà.
No passarà, no però passarà. Clar, per això em fa... Aquest és el tema que el preocupa amb ell. És a dir, com sempre, una pata dins i una altra pata fora, no? Em sembla,
Em permeteu, el Baños i la Mila encara no han parlat d'aquest tema. Us demanaré que sigui d'aquí uns instants.
No parlem,
Bueno, clar, pobre.
M'és igual que... També et dic una cosa, si ve l'emèrit... a Barcelona, Dubai i Barcelona, bàsicament, trobarà la mateixa calor.
Això sí. Abans de que seguim, deixeu-me parlar amb una persona que ens està escoltant a aquesta hora del matí, perquè hi ha hagut un cas que s'ha sacsejat al món de la comunicació del periodisme en les últimes hores. Ho explicàvem a l'informatiu sobre ahir. Els Mossos d'Esquadra han rebut ja dues denúncies per agressió sexual contra Saúl Gordillo, el director del diari El Principal, exdirector de Catalunya Ràdio. Els fets van passar tots dos el mateix dia, la nit de l'1 de desembre, després del sopar d'empresa d'aquest mitjà, quan alguns treballadors, ell també hi era, van continuar la nit a la sala Apolo. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí Noemí Martí. Ella és l'advocada de la primera de les dues víctimes, la primera que va denunciar. Senyora Martí, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Xavi. Abans, molt bon dia a tothom.
Abans que res, com està la seva clienta?
Doncs ara mateix encara està molt sobrepassada per tot el que ha viscut. Està, no està bé, no està bé. Si ja et soc tranca, doncs no està bé.
S'ha elogiat molt en les últimes hores, ho hem vist en diversos sectors, la valentia de denunciar una situació així, no? Però això també té conseqüències, no?
Sí, jo el que, amb tots els mitjans, no, el que sempre intento, no, és que el que s'ha de posar en valor és la valentia que ha tingut ella en donar aquest pas, i si això pot encoratjar a que altres víctimes d'altres sectors, d'aquest sector del periodisme, del que sigui, a fer aquest pas endavant, a denunciar, a trencar el silenci i anar a Mossos d'Esquadra a denunciar els fets.
Què és el que se sap del que va passar, senyora Martí?
Jo aquesta informació, com pots imaginar, no? Hem de preservar la intimitat de la víctima.
D'acord.
Aleshores, el que s'ha publicat és el que s'ha publicat i no puc afegir ara mateix cap dada més, em sap greu.
Hi ha testimonis dels fets? Perquè ara sé que s'estaven treballant amb el tema de les càmeres de seguretat de la sala Apolo.
Correcte, hem demanat que des del minut inicial nosaltres hem demanat a la sala Apolo que preservessin aquestes imatges i vam instar a Mossos d'Esquadra a que requerissin a la sala Apolo a que els hi facilitessin les càmeres.
Hi ha alguna cosa que sàpiga fins ara se li ha comunicat?
No se m'ha comunicat res. Per la pròpia estructura del procediment no se m'ha comunicat res.
Sobre aquesta qüestió, no sé si, ara que ens deia, si l'actitud de la seva clienta pot ajudar, diguem-ne, a altres víctimes a denunciar, ens hem trobat amb un segon cas de denúncia, que no sé si per vosaltres va ser sorprenent o no el segon cas, o el coneixíeu ja.
No, no, nosaltres no ens teníem coneixement d'aquest cas, que és el que vam denunciar, i representem a la primera víctima únicament nosaltres.
La víctima, en aquest cas, la teva clienta, havia notat abans comentaris o accions diguem-ne fora del lloc del senyor Gordillo o no? O és aquella nit en concret?
Es denuncia únicament els fets d'aquella nit, el que va passar aquell dia.
De què serà l'acusació?
D'agressió sexual.
Perquè en aquest cas de l'aplicació de la nova llei hi ha alguna variació respecte al que hagués passat abans de l'aplicació de la nova llei? És a dir, en cas de condemna del que vosaltres demaneu, quina pena, o ha canviat o no ha canviat respecte a la pena que hi havia?
Abans això es podria haver qualificat com un abús sexual, i ara estem parlant de que aquests mateixos fets, gràcies a la nova llei, estem davant d'una agressió sexual. Que... I, evidentment, les penes, el marc legal, no?, és més alt, i tenint en compte que, a més, en aquest cas en concret, hi hauria l'agravant de l'abús de superioritat, perquè estem parlant de que ha sigut el superior jeràrquic el que ha agredit sexualment a una treballadora.
Quina conseqüència pot tenir això des d'un punt de vista de condemnació?
Penes de presó.
Penes de presó,
sí, i tant. I tant.
Hi ha hagut contacte de l'empresa cap a la seva clienta en aquest temps?
Sí, s'ha ficat en contacte, passa que el contingut del contacte no el puc facilitar ara mateix, no?
D'acord.
Però sí, s'ha ficat en contacte a l'empresa. Perquè la nostra clienta està en situació de baixa laboral.
Clar, des del dia mateix. O des del poc
dia posteriors, no? Sí, correcte. Això va ser a la matinada, de l'1 cap al 2,
sí.
I ella el dia següent ja va agafar la baixa laboral.
La baixa laboral, per entendre exactament, la va demanar per l'estat d'ansietat i d'angoixa, suposo, eh?
Correcte, pels atacs d'ansietat que estava patint, sí.
S'ha publicat ja la declaració, perquè Saúl Gordillo va anar a declarar davant dels Mossos d'Esquadra, sí. I va al·legar, va dir primer que no, que va negar els fets, i després va dir que anava molt begut. Aquesta és una estratègia també, des d'un punt de vista, evidentment, de defensa, que com llegiu des del vostre punt de vista?
Que tot el que ara són meres manifestacions i ella el que vulgui realment acreditar, doncs ho haurà de provar. Vull dir, això són manifestacions que ell ha fet, doncs, en ús de la defensa, no? De la defensa que té, i considera que aquesta via és millor dir que anava molt begut, doncs aquesta és la seva línia de defensa. Mm-hmm. Però, vamos, els fets són molt clars. Mm-hmm. I l'alcohol no afecta en els fets que ha comès.
L'alcohol no afecta en aquests fets?
No.
El contrari de greujant. Com a atenuant, gràcies, Caral. No hi ha atenuant possible a través de la qüestió de l'alcohol, eh?
A veure, el Codi Penal preveu una sèrie d'atenuants, això és veritat, però també les s'han d'acreditar, no només s'han de manifestar, els atenuants s'han d'acreditar, igual que s'han d'acreditar els fets, s'han d'acreditar també les atenuants, i li correspon a les defenses acreditar si hi ha algun atenuant. Jo no diré ara com han de fer la feina, no? Però s'han d'acreditar els fets.
Clar.
Tots s'han d'acreditar.
La relació que manté, no sé si li ha arribat quina situació ha gestionat l'empresa amb Saúl Gordillo en concret, i quin és el seu punt de vista respecte a aquesta qüestió?
Pel que he vist als mitjans, l'han enviat ara a casa, em sembla, no? Sembla que té una baixa... No, la veritat és que és el que puc llegir, eh? Em sembla que de moment durant 8 dies han enviat al seu domicili. Si bé jo entenc que els protocols han de ser per prevenir que passin aquests fets, no? Vull dir, un cop han passat, està molt bé ara posar uns mecanismes, però aquests han d'estar abans. S'ha de crear uns espais segurs, tant perquè si aquestes coses estan passant, les víctimes puguin denunciar, i el més important és evitar que passin.
Deixem fer-lo una darrera pregunta. Encara em deia, vostès tenen... està representant la primera de les víctimes d'aquest cas, sí, d'aquella nit. Li consta si a part de la segona hi ha d'altres dones, companyes, treballadores de la seva clienta que estiguin preparant possibles denúncies? Li consta si hi ha més casos a part d'aquests dos que sabem?
A mi no em consta, no tinc coneixement, només tinc coneixement de la primera víctima, no, com tothom l'anomena, i ja està, és el que sé.
Noemi Martí, l'advocada de la primera de les dues noies que han denunciat Saúl Gordillo per un cas d'agressió sexual. Moltíssimes gràcies, senyora Martí.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Pràcticament 3:15, doncs sí, efectivament és un impacte, i vam sentir a diversos col·legis professionals denunciant aquesta situació. Evidentment, com amb tots els casos de... i això el doctor Caral ho sap perfectament i ens ho pot explicar, no? En tots els casos hi ha presumpció d'innocència, ha d'haver-hi un procés judicial al darrere. De moment sí que sabem que hi ha imputació, i a part, el que anomenen la investigació, no?
Encara està investigat, encara no ha passat pel jutjat.
Ah, no ha passat pel jutjat, d'acord, d'acord. I a partir d'aquí veurem què és el que passa. Sí que estem davant d'una situació en què hi ha denúncia física doble de fets que van passar aquella mateixa nit. El tema de les càmeres és interessant, però no sé si hi ha hagut el debat en les últimes hores, però les càmeres d'una discoteca amb gaire gent a dintre, no sé si són fàcils de determinar res, eh?
Però hi havia molta gent aquí. Jo crec que la clau serà que
pot haver-hi testimonis
d'aquesta noia, exacte, que els companys d'aquesta noia, com ha passat en d'altres casos, jo recordo també fa molts anys un cas a Salt, on l'exalcalde en un sopar amb el seu equip també hauria presumptament abusat d'una de les seves assessores, era Jaume Torremadé, i aquell cas va quedar en res perquè ningú es va atrevir a contradir a l'alcalde. I en aquest cas, doncs, han passat molts anys i espero, doncs, això, que els testimonis que veiessin coses, i a més el relat de la denúncia és clar perquè diu que els companys la van acompanyar, van veure clarament l'estat en el que ella estava, vull dir, més enllà de que veiessin l'agressió en si, si més no, podran acreditar l'efecte immediat que va tenir en la noia, que recordem té pràcticament 30 anys menys que Saúl Gordillo, i que hi ha aquest ascendent que deia, no, de superioritat, perquè és el seu superior jeràrquic i ella era una treballadora. Per tant, si les càmeres no són clares, és almenys en un context públic on hi havia molta gent que entén que quan la client ha declarat, doncs podrà donar una versió clara del que va passar.
La qüestió aquí és que jo crec que el segon cas és el que dona més... perquè el problema de que hi ha quan hi ha una agressió sexual sempre és el provar-la, i les dones són molt resistents i reticents a denunciar situacions com aquesta perquè diuen en quin embolic me vaig a ficar per al final no poder demostrar...
I amb fins i tot la distància d'edat, eh?
Exacte, exacte.
És important.
No, no, la superioritat de posició, el poder que exerceix, perquè gairebé sempre, i aquest és un cas de manual, si naturalment respectant la presumpció d'innocència, però si es confirmen els fets, és un cas de manual, és un superior que abusa del seu poder a una persona molt més jove que, a més, està en una posició d'inferioritat i de por a perdre la feina i de totes aquestes situacions, perquè quasi gairebé sempre l'assetjament sexual és un exercici de poder sobre les dones.
Abús, per part d'homes. Abús, no exercici, abús.
Abús de poder.
Abús de poder.
Abús de poder. Llavors, en aquest cas, clar, el fet de que hi hagi una segona denúncia immediatament...
Corrobora una pauta.
De la mateixa nit,
efectivament.
No, jo crec que aquí hi ha una diferència substancial amb altres casos que a mi em fa l'efecte que anirem veient. És, les dones, sobretot les dones joves, tenen una altra mentalitat i ja no callen.
M'has tret el que anava a dir.
Jo crec, em fa l'efecte, eh? Pot haver-hi de tot. Però jo crec que hi ha un canvi de paradigma, és allò, la dona patidora, mira, són coses que passen, no remenis la merda, encara
no sortirà... No fiques en un lío moltes vegades
encara sortiràs pitjor, tu ets la part més feble, això et diuen, tu ets la part més feble. Jo crec que aquestes noies, que són professionals joveníssimes i molt brillants, diuen, què carai? Què carai, què és això? Exacte. A mi no em fica mà ningú.
I aquí ve la
comunicació,
interessantíssim. No, no, perquè és el que deia abans el Xavi també, no? Que jo crec que des de molts llocs ha sortit sobretot la valentia, i tornem a insistir, sí, defensant la presumpció d'innocència, i veurem com això acaba, però s'ha de ser molt valenta per tenir 23 anys, per sortir amb un mitjà acabat de crear, amb una reacció jove que comença a caminar i que passi això amb el teu superior i que tu ho denuncis, realment has de ser molt valenta.
No, i a més un superior, diguéssim,
amb galons.
Amb galons. Eh?
Sí, sí.
Jo crec que,
sí, sí.
Aquesta onada, l'última onada de feminisme d'aquests últims anys, es pot discutir moltes coses... De fet, els mateixos feministes, els feminismes discuteixen sobre alguns aspectes, però hi ha una cosa que és el que ha dit en Caral, que és estructural i que és molt bona, que és que les noies més joves i, en pel tanto, les dones en general, bueno, ho diuen, ho expliquen, coses que han passat sempre i massa vegades i a tots i en tots mitjans, i ara ho expliquen, i que aquestes noies siguin tan joves no és valentia. És que, és al contrari, diguéssim, és la, no, la nova normalitat.
La nova normalitat. Bueno, per una nova normalitat, que tu li has de posar vitamina, eh?
Exacte. Tant de bo fos la nova normalitat, però, clar, Saúl Gordillo no era un... No,
però fixeu-vos una cosa, des del punt de vista d'estadístiques...
Perdona, un moment. No era un pelacanyes, i hi ha una cosa que tendim també a donar per, a passar per alt, que és anar borratxo, era una festa, era un sopar...
A normalitzar.
No li donem importància perquè no girava rodó, no estava tot... No, un moment. Pots anar tot el borratxo que vulguis o sortir a ballar el dia abans de la tertúlia, com ha servit, no? Però, escolta'm...
Abans de la butxaca i l'abús és l'abús.
Bé, 10 minuts per les 10 del matí. Una cosa,
Joan, les estadístiques marquen un increment dels delictes sexuals.
És per denúncies?
Jo crec que no és que hi hagi més delictes sexuals, sinó que hi ha més denúncies per delictes sexuals.
No, i després una altra cosa, fixeu-vos, el món del periodisme és un món que se podria equiparar en molts aspectes al món de la cultura, al món del teatre, al món del cinema, en el sentit de que hi ha aquesta combinació...
De mitjà públic, d'estar a l'aparador una mica, no?
Exacte, d'ambició legítima per part de molta gent, etc. No? I no havia sortit casos, i llavors dius, bueno, per què serà? Perquè deu d'haver-ne, no? Deu d'haver-ne.
Doncs espera't, perquè... Mira, espera't.
Tu que portes anys...
Sí, clar.
Què vols dir, espera't, Tània? Saps alguna cosa?
No, perquè jo crec que... No, però jo crec que això obre un camí. Obre un camí en què certes pràctiques que dins del sector doncs han callat, o perquè s'hi barreja política, s'hi barreja companys... Som un gremi també que ens costa ser autocrítics. Som molt protectors entre nosaltres i no acceptem bé les crítiques. I si, ja ho diré, recicur, si hi ha merda, que surti.
I 10 minuts i les 10, digues.
No.
Vaja, molt breu, sisplau, que de veritat
perdona,
em mataran.
Insisteixo en lo de la nit. També tenim certa relaxació moral i creiem que, bueno, són coses que els periodistes fan a hores d'intempestives i tot això, i no, una agressió és una agressió, estiguis borratxo, sigui d'Apolo, sigui de dia, sigui o sigui.
Passant 6 minuts de 3 quarts de 10 del matí, deia que em mataran perquè hi ha una persona que en dia de feina i tal ens està esperant per una qüestió que tenia a veure amb el Nadal, i que és la Magda Campins, que és, en fi, una gran experta del nostre país en epidemiologia, és una persona que sempre saludem en dies també com aquests. Què tal, doctora Campins? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En un dia que dèiem que altres anys segurament l'haguéssim saludat per preguntar bé què hem de fer amb el tema de la Covid, no? Els últims 2 anys hem estat en aquesta mena de situació dificultosa, però hem de dir que aquest any, i ho hem notat tots, en les últimes setmanes hi havia una mena de psicosi de a mi no m'enganxis grip, no m'enganxis febre, no vull arribar a les festes de Nadal amb tranquil·litat. Però això, des d'un punt de vista epidemiològic, és impossible de parar. Per tant, què ha de passar aquesta nit de Nadal, de Sant Esteve? Què és el que creieu que passarà, doctora?
Bé, com molt bé deies, en aquests moments circulen diferents tipus de virus, no? Però el que ens està afectant més és la grip, no? El 43% de totes les infeccions respiratòries agudes en aquests moments estan causades pel virus de la grip, no? Això no és diferent d'altres temporades gripals, perquè sí que és cert que durant la pandèmia, doncs, bueno, el fet que circulés només coronavirus doncs ha desplaçat els altres virus i portem doncs 2 anys que el virus de la grip no circula, però aquest any sí, no? Llavors s'assembla, diguéssim, aquesta temporada, no? Aquest hivern i aquests dies de Nadal, podríem dir, a temporades prèvies a la pandèmia. El que passa és que tenim un sistema sanitari doncs, molt tensionat, tenim les urgències molt plenes, no només amb casos de grip, sinó també doncs, amb molts pacients crònics, descompensats i amb una mica tot el remanent de problemes de salut que ens ha deixat la pandèmia. No?
Sí.
Doncs bé, tot això condiciona que aquests dies tinguem que ser prudents. Tinguem que ser prudents en el sentit d'evitar que les persones vulnerables que venen als dinars, als sopars de Nadal, els dies d'aquestes festes, amb nosaltres, persones vulnerables per edat, perquè tenen més de 60 anys o perquè tenen patologies de base, doncs ser prudents i que aquestes persones intentar que si no s'han posat la quarta dosis que se la posin, i les persones més joves de 60 i que estan amb aquestes persones, doncs en el mínim símptoma que tinguin que es facin una prova d'antigen, que en aquests moments les tenim tant per la grip, són proves dobles, no?, que serveixen tant per detectar Covid com grip, i així doncs, bueno, minimitzem el risc.
Ara que em parlava de l'atenció sanitària del sector, ja no dic sobre l'any passat, perquè evidentment la situació era radicalment diferent i tenia a veure bàsicament amb la Covid, i de grip pràcticament no n'hi havia. Respecte a una època relativament normal, està disparat? És a dir, hi ha molta més tensió que anys normals de grip? O és l'habitual?
És que cada any hem anat notant, això no des d'ara, no és aquest any especialment, o sigui, si mirem els anys previs a la pandèmia, any rere any ja anava augmentant una mica la pressió sanitària, no? I això, bueno, és degut bàsicament doncs, a l'envelliment de la població, persones més grans, més cronicitat, o sigui que tot això comporta més patologia, per tant, s'han de posar més recursos i canviar una mica el model organitzatiu, doncs perquè ha canviat el tipus de patologia, no? Precisament pel fet de la cronicitat que dèiem. O sigui que sí que és cert que aquest any n'hi ha més, però era una tendència que abans de la pandèmia ja la vèiem, que any darrere any es anava incrementant.
Això serà així a partir d'ara?
Sí, serà així, si no es posen més recursos i es fa un canvi organitzatiu.
I quin és el problema? Que hi ha menys recursos que abans?
Bé, bueno, menys recursos, sí, ja des de fa anys, no? Des del 2008, amb la crisi sanitària, amb la crisi que hi va haver-hi, doncs ja els recursos que es van destinar es van fer retallades importants i això no s'ha recuperat, no? I bueno, també hi ha a nivell de professionals sanitaris, hi ha menys metges, hi ha menys infermeres. Clar, tot això pues, bueno, porta... No és un tema ja tecnològic, és un tema de recursos humans, no, bàsicament.
I en aquest sentit sabem que el 25-26 hi ha vaga de metges de Catalunya convocada. Hi ha motiu des del seu punt de vista, doctora Campins?
Bé, jo crec que és un motiu, sí, hi ha motiu en el sentit de sensibilitzar els polítics i els que han de destinar recursos a què realment és molt necessari. Vull dir, el sistema sanitari fort, tot ho hem vist, no? En aquesta pandèmia és essencial per un bon funcionament de la societat. Sense un sistema sanitari fort i potent, pues, tenim mancances molt importants. Per tant, jo crec que és una manera de sensibilitzar els polítics que cal destinar més recursos, cal pagar més bé els professionals sanitaris, pues, perquè realment no hi hagi... No només cal pagar més bé perquè no hi hagi fuga cap a altres països que paguen més bé, sinó també cal que es doni entrada a més persones que estudien medicina, que estudien infermeria, no? Perquè ara hi ha un problema. En aquests propers anys s'està jubilant molta gent i el número de persones que de nous que s'incorporen a la professió és menys que el nombre de persones que s'han jubilat. Per tant, tot això que ja es ve anunciat des de fa anys s'hi ha de posar remei.
Volia fer un parell de preguntes només que tenen a veure bàsicament amb aquesta nit de Nadal. Per la gent que ens està escoltant, que té, ostres, avui m'he llevat amb una mica de tos, amb una mica de constipat, la recomanació què seria? S'han de recuperar les mascaretes o què s'ha de fer?
A veure, primer de tot, si una persona té una mica de tos, té una mica de mal de coll, té una mica de refredat, que no pensi, va, és un refredat i no li doni importància, sinó que se'n vagi a la farmàcia, que es compri un test d'antigen dels que deia que miren tant grip com Covid, i que intenti descartar que no tingui infecció. Si té infecció, pues, lamentablement, el millor és que no vagi en el sopar de Nadal i que es quedi a casa. I si li surt negatiu, com que un negatiu tampoc descarta el 100% que no hi hagi infecció, doncs que intenti pues, estar el màxim de temps possible, excepte el moment del menjar, que intenti estar amb la mascareta posada.
El doctor Caral m'ha aixecat el dit, que no sé si què volia preguntar.
Feia una pregunta, doctor Campins, bon dia.
Bon dia. He
llegit aquesta setmana que hi ha, diguem-ne, per dir-ho de forma suau i educada, cert retard amb la, en alguns casos, tercera i quarta vacuna, sobretot la gent per sota de 60 anys.
Hem rebut bastantes queixes en aquest sentit, sí.
Vull dir, ara mateix, quan passava per aquí, un autobús de TMB, el conductor va sense mascareta. Els passagers amb mascareta, m'he fixat, i el conductor no. Llavors, hi ha una certa sensació de que ja tenim l'escut, que ja som el Capità Amèrica, o Capitán Amèrica, i que podem anar una mica pit descobert. Llavors, jo crec que potser no s'ha fet la campanya que, altres, que es va fer anteriorment de les vacunes, però jo crec que seria molt important un diguem-ne, una, no només els consells que vostès donen, que són absolutament necessaris, sinó una campanya, no li sembla a vostè que faria falta una campanya institucional per recordar la necessitat imperiosa de que tothom compleixi amb el calendari vacunal, independentment de la seva situació? Clar, els que som, diguem-ne, més febles, per raons que sigui, aquests ja van il·lustrats, no? Però els altres poden creure, o podem creure, que, bueno, doncs mira, jo estic bé, no... perquè m'he de punxar una altra vegada, no? Alguns, dos vegades, que porten dos de retard, no?
Doctora.
Sí, té tota la raó, eh? Comparteixo totalment la seva reflexió. És cert que les cobertures vacunals, que van ser excel·lents, les que vam assolir doncs, quan va començar la campanya de vacunació, més del 90% de la població vacunada, en aquests moments, amb quartes dosis, no és així. Sí que hi ha més consciència en les persones més grans de 80 anys, en què el 75%, més o menys, porten ja la quarta dosis, però si agafem, per exemple, la franja d'edat de 60-60,